Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme. Meteoscapades.
Què tal? Bona tarda. Avui marxem cap a la frontera de Catalunya i Aragó. A cavall de Catalunya i Aragó és la Noguera Ribagorçana. És tota la zona del Montsec, una part important a l'Aragó, una part important en territori del Principat, a Catalunya. I des de fa bastants anys, el fundador de Montsec Activa, l'Enric Maestre. Bona tarda.
Bona tarda.
Gestiona aquesta empresa d'activitat diverses relacionades doncs, amb el congost de Mont-rebei, amb els diferents pantans que hi ha a la zona, no tan sols Canelles, sinó també Camarasa, etc. Feu excursions amb vaixell, caiac, trekking, canoes, paddle surf, fishing, caiac, senderisme, vol tàndem amb parapent. Déu-n'hi-do, hem de dir que l'Enric Maestre ens acompanya des de Catalunya Ràdio Lleida, gràcies a l'assistència tècnica del Toni Subirats. Enric, uns quants anys d'activitat al voltant del Montsec?
Pues sí, nosaltres ja portem 10 anys fent activitats al congost de Mont-rebei.
I ho feu, la vostra base es troba a Àger.
Exacte, les oficines les tenim a Àger i la base operativa a Corçà.
I des de Corçà feu totes aquestes activitats nàutiques, per exemple, en el cas del congost de Mont-rebei.
Sí, fem activitats nàutiques i senderisme. Fem el recolzament dels senderistes que fan qualsevol dels camins que hi ha a Mont-rebei, el d'Aragó i el de Catalunya.
Aleshores, aquest recolzament que dius, amb què consistiria, per exemple? Comencem pel senderisme.
Bé, el senderisme consta de que nosaltres, des de la nostra base nàutica, que està a Corçà, sortim amb el nostre vaixell elèctric i els portem fins al costat nord del congost.
És a dir, a la banda, per entendre'ns, del pont de Montanyana,
exacte,
que no hi arribes, però t'hi acostes.
Exacte. Allà tenim un pantalà, una base de desembarc. Deixem els clients en allí i ells tornen caminant o bé pel camí d'Aragó, el famós camí de les escales, o bé pel camí de la Pertusa, que és el GR1, el típic camí de Mont-rebei de sempre. Vale? I tenim una opció pels que volen caminar menys. Només fan els 3,6 quilòmetres del congost, del camí escarbat de la roca, i els recollim just on s'ha fet el pont penjant que uneix Catalunya i Aragó.
Quants quilòmetres és cada caminada? És a dir, aquesta més lleugera, ja ho has dit, 3,6. Després tenim el de la Pertusa, que és el GR1.
El de la Pertusa són uns 9 quilòmetres i amb un desnivell, amb una extensió acumulada d'uns 500 metres.
D'acord, per tant aquí ja hi ha d'haver una mica de cames.
Exacte, i sobretot quan el calor apreta.
Clar, clar. I la banda de les escales famoses a la Roca, a l'Aragó, això què tal?
Bueno, pues també són 9 quilòmetres, però a diferència del camí de la Pertusa, que és el català, pues són quasi 1.000 metres d'ascensió acumulada. És una ruta amb pic de serra.
Uf, aquí les cames sí que han de ser d'acer, m'imagino.
Aquí ja costa més, sí.
Ja costa més. Perfecte, has comentat que l'embarcació fa una ruta, que sortiu des de la base nàutica a la banda de Catalunya i els podeu portar fins a l'Aragó, per exemple. M'imagino que això es deu poder fer a l'inrevés o bastant a la carta amb aquest vaixell, que ara n'explicarem les característiques.
Sí, no, bàsicament la ruta és la mateixa. Nosaltres sortim des de Corçà, que està a la banda catalana, i fem el recorregut pel congost de Mont-rebei, que agafa les dues parts, tant catalana com aragonesa. Els desembarcaments els fem a la banda catalana, que és on està el camí de Mont-rebei està a la banda catalana.
Perfecte. Aleshores, aquesta embarcació és una embarcació que dius que és elèctrica. O
sí,
és híbrida?
És híbrida. És, un, és una embarcació amb dos motors. Porta un motor de gasolina normal per naveguem amb els llocs on es pot navegar, i després a la zona protegida naveguem amb motor elèctric.
Aquesta és una normativa per tothom que té embarcacions, o vosaltres és que sou més sostenibles que els altres?
Bueno, nosaltres des del principi vam apostar per aquesta opció.
Sou els primers a haver apostat per aquesta opció.
Exacte. No hi ha, haver-hi dos administracions implicades, no existeix una normativa clara. Vale, per tant, vull dir, en principi es podria navegar amb motor d'explosió. El que passa que nosaltres vam apostar per aquesta opció. No solament això, sinó que hem demanat informes favorables a Medi Ambient. Ens l'han donat i Medi Ambient ens diu que sí, que nosaltres, per part d'ells, podem navegar sempre que ho fem amb motor elèctric. O sigui que ens hem autorregulat nosaltres.
Us heu autorregulat vosaltres, i en aquest sentit, sí. Si algú altre navega i ho fa amb motor convencional a les zones més delicades, podríem dir que queda més retratat.
Exactament.
D'acord, doncs això està molt bé, és a dir, apostar per aquest valor diferenciat. Això, la gent que us contracta, se n'adona, ho pregunta, ho té en compte?
Home, sí, que ho té en compte, es nota. Vull dir, sí, eh? Sí, i agraeixen que aquell tros es faci. No solament es tracta de no fer soroll i de no contaminar en aquests llocs protegits, sinó també tota aquesta ruta. Quan comencem a navegar amb el motor elèctric, naveguem amb màxima velocitat de 10 km per hora.
El vostre és un equip en què hi ets tu, que ets l'alma mater, el director tècnic, etc. Hi ha la Paula Maestre, m'imagino que deu ser filla teva.
Exacte.
Pel cognom,
sí.
Després hi tenim el Valentí Lema, que també, com vosaltres, sou tècnics esportius. En el teu cas, tu ets tècnic superior esportiu. També el Jaume Moll, INEF, patró d'embarcacions, igual que tots els altres que he citat, Joan Bernat, patró d'embarcacions d'esbarjo, el Didac Borràs, i, a més de totes aquestes persones, em penso que no em deixo ningú, teniu el Kaiser.
Sí.
El Kaiser és el Rex, el de la pel·lícula.
Exacte, és un pastor alemany de 3 anys.
D'acord. Aquí posa que és mariner i especialista en rescat aquàtic, però que està en pràctiques.
Està en pràctiques, sí.
Què vol dir?
Bueno, pues...
Que fa el que pot?
O... Bueno, l'estem ensenyant.
D'acord.
Sí.
I entenc que cap més empresa deu tenir un gos com aquest que es dedica al rescat aquàtic.
Pues no, el tenim nosaltres, però poques vegades ve, per això amb l'embarcació.
D'acord. Perquè complicacions no n'hi ha.
No, complicacions no n'hi ha. I a part, no tothom li fa gràcia anar amb un gos.
Ja. Però hi poden pujar gossos a l'embarcació.
Sí.
No hi ha problema,
No hi ha problema.
Mentre no mosseguin, evidentment, són benvinguts, i el turisme amb gossos és favorable.
Exacte.
Molt bé. Escolta'm, des de la distància, jo estic a Barcelona, tu estàs a Lleida, i ara d'aquí una estona te'n tornes cap a Àger. Alguna cosa que vulguis afegir? Perquè el Congost de Mont-rebei en els últims anys s'ha convertit en un reclam de primer ordre, i aquest any que hi ha aigua el Congost estarà espectacular.
Pues sí, des de fa una bona temporada és un dels d'això turístics més importants, almenys de Lleida. Passa molta gent. S'ha convertit en un atractiu turístic tipus Caminito del Rei i aquests que hi ha per altres llocs del país.
Entre Catalunya i Aragó cadascú fa la seva guerra? És a dir, m'explico, no ho dic per Sixena ni res de tot això, ho dic en el sentit de les administracions, que potser, no ho sé, des del desconeixement més gran, si caldria una regulació d'alguna cosa que fos comuna, no, com ho veus?
Bueno, al principi és el que et deia, vull dir, el no haver-hi un ent comú o no haver-hi i estan implicades dues administracions, les regulacions són
auto.
Són auto.
D'acord.
Si tu tens consciència, pues et regules, i si no, pues...
Vols dir que en aquest sentit hi ha empreses o hi ha activitats que potser compta, no?
No. En general,
o hi ha autoregulació?
En general, tothom té cura.
Perfecte. Molt bé, doncs és una molt bona notícia, sens dubte. Perfecte, doncs ho deixaríem aquí. Hem tingut amb nosaltres en Mitio Escapades, el fundador de Montsec Activa, aquesta empresa d'Age en base a tocar del riu a la banda catalana, amb aquest bus aquàtic híbrid que permet doncs motor elèctric en els indrets més espectaculars i per tant un turisme d'allò més respectuós amb l'entorn. Enric Maestre, moltíssimes gràcies i molta sort aquesta primavera-estiu que promet ser segurament intensa a causa d'aquesta gran quantitat d'aigua i d'aquest toll que és l'aigua de Canelles, que segur que s'acostarà o superarà el 80% de capacitat.
Això esperem.
Vinga, adeu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carles Villegas. Què tal?
Molt bona tarda, doncs molt bé.
Anem a aquest outdoor que en aquesta època de l'any ve tan de gust. La primavera d'aquí poc donarà pas a l'estiu i, en definitiva, doncs bé, la llum solar és màxima ara quan s'acosti Sant Joan i a l'estiu, a la neu sí, però a l'estiu, sobretot, les ulleres de sol són imprescindibles. Trobarem grans diferències entre l'estiu i l'hivern?
Amb les ulleres, no.
No.
L'únic que poder a l'hivern s'estila més les ulleres amb vidres més de mirall, perquè el sol amb la neu doncs, rebota una mica més, i a l'estiu doncs, poder són més adequades un altre tipus de filtre, però de protecció la mateixa. Inclús per dir-te que a l'estiu, que fem caminades poder més altes, posem més amunt, la protecció número 4 és la més adequada, inclús que...
O sigui, màxima.
La màxima, sí. Que és la que han de portar els nens, sobretot.
Ah, d'acord. Explica'ns.
No, bueno, els nens tenen la vista més delicada.
Sí.
Com més protecció li puguem donar, millor. Llavors, un factor 4 de protecció és...
És el més recomanat. A les ulleres.
Sí.
Per tant, compte, si anem a una botiga, etc., anem directament, com a mínim el 3, potser, com a mínim
però... el 3 i el 4.
I el 4 seria l'aconsellat i el que han de portar els nanos.
Com la protecció solar, a la màxima pels nens, doncs amb els ulls igual.
Està clar. Això va per números. Què és? 1, 2, 3, 4, tenim 0, no... Quina diferència hi ha amb el mirall, amb el que no és mirall?
Va per números. El factor 4 seria el més alt. El més habitual és el 3. I per sota del 3, més que hi ha un 2 o un 1, hi ha les ulleres fotocromàtiques, que varien en segons el sol que faci, s'enfosqueixen més o clareixen més.
Però aquestes deuen ser més cares, clar.
Són més cares, són vidres molt millors i són algo més cares, tampoc no pensis que ho sigui molt més.
Vidres o plàstics o sempre vidres? Perquè, clar, segons quins esports...
Per esport normalment no se recomanen que sigui vidre, sempre és un bòlit, un plàstic. I existeix vidre, però no és gens recomanat per fer esport. Llavors, el tope de l'escala potser seria el vidre polaritzat, que és el que més rebot té de la llum i que protegeix més el sol.
Yeah.
El que és el vidre més fosc. Llavors, quan s'esclareix el dia, et falta una mica de lluminositat.
Perfecte. Doncs queda clar, factor 4 pels nens i nosaltres...
3-4.
3-4.
Sí, senyor.
Vinga, Carles, un plaer.
Fins la setmana que ve, gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Aquest bus aquàtic és de benzina, híbrid o elèctric integral. Premi 2, revistes artesans, productes de la terra i, a més, melmelades i conserves. I també us emportareu una motxilla de Catalunya Ràdio. De la setmana passada, quantes cases té Cal Gavarra? La resposta eren 3. Premi 2 contes de Fermí, el ratolí pagès, un encàrrec complicat i problemes d'altura. A més, una gorra de Catalunya Ràdio. Qui s'ho emporta? Doncs la Maria Martorell, de Malgrat de Mar.